Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal, com esteu? Això és el Sendes, un programa que recorre el territori a la recerca d'experiències que ens omplin els sentits i que té la dèria de voler explicar-les a tota la nostra audiència. Avui arribem al capítol número 420 del programa, que, com és habitual, és composat per tres continguts. Els presentem tot seguit en el nostre sumari. Roses és una vila empordanesa per la que hi han passat quasi totes les cultures. Ja va ser habitada fa 25 segles i els grecs hi van deixar petja. L'antiga ciutadella atresora moltes restes de les diferents èpoques. Farem una passejada per la història de Roses amb la Roser Raluy. A l'espai de senderisme saltarem avui cap a la Ribera d'Ebre, en concret a Tivissa, població de la que es poden fer moltíssimes possibilitats de rutes senderistes. El Xavi Tió ens porta cap als Muntals, des del Mas del Motarro. Terres calcàries i grans panoràmiques en seran els grans al·licients. I als quaderns del viatger saltem cap a terres escandinaves. Què us sembla una escapadeta a la capital danesa, a Copenhague? Doncs en Josep Grau hi va ser i ens fa recomanacions per recórrer la ciutat si disposem d'un cap de setmana. Presentats els continguts, ens hi posem de ple. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Front del mar, al mig de l'abadia del mateix nom, en el millor espai per abrigar-se bé de la despietada tramuntana que pentina aquestes terres, hi ha un espai que sintetitza la història de Roses. És la Ciutadella, un recinte renaixentista del segle XVI, que abraça testimonis del poblament en diferents moments de la història, anteriors i posteriors. Hi podem trobar principalment restes dels darrers 13 segles, però en realitat, quan trepitgem la Ciutadella de Roses, estem posant els peus en un indret ja habitat ara fa 25 segles. Així ens ho diuen les restes arqueològiques trobades en aquest recinte construït l'any 1543, quan Carles I dona l'ordre d'edificar una fortalesa militar en aquest indret, en plena època de lluites contra els francesos. Així ens ho presenta la Roser Raluy, coordinadora del servei educatiu de l'empresa Educart, al Patrimoni de Roses.
Es va fer un model que havia començat a Itàlia i que és el Pentàgon. Aquestes fortaleses, era el moment que els canons s'havien desenvolupat, era l'arma més eficaç en aquell moment, i una forma pentagonal amb un baluard a cada angle feia que els canons encarats amb foc creuat podien protegir tot el voltant, no? És la manera més efectiva, sembla ser, per aquest tipus d'armes en aquell moment.
Catalogat com a bé cultural d'interès nacional, la Ciutadella de Roses és una antiga fortificació militar que, en 13 hectàrees, sintetitza el pas dels grecs, els romans o els visigots, del medievalisme o també del renaixement. És el testimoni de la lluita humana per arrelar, per sobreviure, per comerciar, per lluitar, per construir, però també per guerrejar i devastar la vida i la mort. L'arqueologia remunta Roses fins a 25 segles. Al voltant del segle IV abans de Crist arriben a la costa els grecs. Venien a comerciar, a aconseguir blat i a vendre oli i vi. Introdueixen la moneda en la població íbera i s'instal·len allà, en un petit turonet de 6 metres d'alçada sobre el mar, flanquejat per dues rieres. És el barri hel·lenístic, la primitiva Rode.
Els grecs, quan s'instal·len, anomenen aquest lloc, aquesta colònia grega, Rode. I Rode vol dir rosa, en grec antic. Hi ha una hipòtesi que potser els primers grecs venien de Rodes, a l'illa de Rodes a Grècia. Això sempre ha sigut una mica llegendari, no s'ha pogut constatar mai, però en tot cas el nom sí que ha quedat. I per tant ara ens diem Roses gràcies als grecs. A partir del segle III hi ha una gran extensió a una banda d'aquestes rieres i allà és on trobem actualment el barri hel·lenístic que podem veure amb uns carrers ben orientats, nord-sud, est-oest, amb les restes de dos forns de ceràmica, va ser una producció important allà. També es va trobar el lloc on fabricaven la moneda eren els dracmes.
Després serà el torn pels romans, que exerceixen a l'antiga Rode un fort control sobre les rebels poblacions. Del seu pas en destaquen les factories de Salaó, tot un negoci a l'època.
I a partir dels inicis del segon, després de Crist, ja tenim unes construccions ja de baixa romanitat, que seria la zona sobretot de la factoria de Salaó. En aquell moment ja els sediments d'aquelles dues petites rieres havien anat avançant cap al mar, per tant la línia de costa ja no es situava tan amunt envers com la tenim ara. De fet, des de l'època dels grecs a l'època actual hi ha 300 metres de diferència. En aquella zona de la platja, de la sorra, prop de la riera, allà es van instal·lar tot el que era la factoria de Salaó. Conservar el peix era no només una manera de menjar peix durant molt temps, sinó que era un gran negoci.
Uns quants atacs més provinents del nord marquen el pas cap a l'època visigòtica. Una part de la població es queda a l'espai de la futura ciutadella, però la gran majoria es trasllada cap amunt, a indrets més segurs, concretament cap al Puig Rom, on hi ha restes d'un castrum. I després arriba l'edat mitjana i la romanització, que té un gran exponent, l'església i el monestir de Santa Maria de Roses, ens els explica la Roser Raluy.
És el moment també que comença el nom de Rode anar-se transformant a Roses, Rosensis, Roses, etc. I la consagració de l'església del monestir és del 1053. Abans que hi havia, doncs hi havia restes d'una cel·la memoriae, però diguéssim que acaba consolidant-se una església d'estil llombard, romànica, un absis molt ampli. Del monestir la part del claustre està molt malmesa i tot i que queda l'espai queden poques restes, però l'església segueix sent un dels llocs principals que podem visitar dintre la ciutadella de Roses.
Són temps d'expansió urbana a redós del monestir i al segle XVI es tira la muralla sud per ampliar-la fins vora el mar. Els cadastres de l'època diuen que hi vivien unes 300 famílies, una xifra molt destacada per l'època. I la fesomia canvia completament al segle XVI quan es construeix la ciutadella. La ciutat passa a ser una fortalesa militar.
I això canvia totalment, canvia inclús la fisonomia de l'espai, el paisatge. Aquelles dues rieres que durant tants segles havien anat portant sediments cap al mar, les desvien perquè no inundien l'interior. Es crea una gran esplanada al centre, que és el pati d'armes, perquè arriben amb els canons i necessiten aquest espai. Però també esdevé un punt important de totes les guerres que hi ha. La primera, un cop construïda la ciutadella, va ser la dels segadors, que ja va provocar que fessin fora la població civil, amb la qual deixa de ser un lloc que havia estat bàsicament una vila per convertir-se en una fortificació militar. Un cop marxen els francesos, després de 15 anys d'ocupació, mai més torna a ser un lloc on hi ha població civil establerta com a vila, diguéssim.
Així doncs, la ciutadella es va poblant de soldats i de militars. Són temps molt convulsos. Roses viu fins a 4 grans setges. El darrer, el de les tropes de Napoleó, que hi entren el 1808 i que en marxen 6 anys després amb un estol de destrucció de gran part dels baluards i muralles. Això és el que n'acabaran trobant les tropes espanyoles, que s'atrinxeren a un únic baluard, el de Sant Joan, convertit a bateria de costa per protegir el port. L'ús militar de la ciutadella de Roses s'acaba l'any 1915, quan el Ministeri de Defensa el desafecta i el traspassa a l'Ajuntament, amb la condició de tirar les muralles i urbanitzar-lo. Es presenta un concurs urbanístic i el guanya l'arquitecte Rubió i Tudurí, qui projecta allà una ciutat-jardí. S'hi fan alguns xalets. Alguns encara avui en dia perduren dempeus, però la Guerra Civil ho escapça gairebé tot. La gana, en temps de guerra i de postguerra, converteix l'explanada de la ciutadella en un espai d'horts i d'habitatges precaris. Fins que als anys 60, el boom turístic empenta la ciutadella cap a un destí de formigó, apartaments i hotels. Però hi ha un gir de guió. Roser Raluy.
Sempre s'havia buscat Rode, l'antiga colònia grega. S'havia buscat per tot arreu i de moment no sortia. Però el 1961, Miquel Oliva i Prat, en aquell moment director d'arqueologia, molt ben situat, diguéssim, en aquest àmbit, aconsegueix que es denomini Monumento Histórico Nacional. Les obres aquestes d'urbanització continuaven fins al 63, quan es va descobrir precisament el barri hel·lenístic. Al trobar el barri hel·lenístic es va saber que realment l'antiga colònia grega de Rode estava a dins d'aquest espai.
I aquests jaciments salven l'espai de l'especulació urbanística, tot i que costen 23 anys de litigi entre l'administració i els promotors. Un cop recomprats els drets per part de l'Ajuntament, la Ciutadella de Roses s'obre al públic el 2004. Es converteix en un espai visitable, s'hi erigeix un museu i s'amplia l'espai cultural. Avui la Ciutadella de Roses és, com dèiem, un espai visitable, on s'hi fan moltes visites guiades, exposicions, sessions teatralitzades, observació astronòmica, sessions pels infants, certàmens musicals, de circ i de moltes altres disciplines. Informeu-vos dels horaris de visita al web www.rosescultura.cat i gaudiu d'una lliçó magistral d'història en aquest petit bocí de terra, essència de 25 segles al mig de l'Abadia de Roses.
Sendes.
És temps per fer senderisme i per escoltar els suggeriments que ens fa cada setmana el Xavi Tió. Xavi Tió, què tal, com està?
Ah, Maria, Déu vos guard.
Normalment, en aquestes últimes setmanes hem anat cap al nord del país, però avui canviem de terres, oi?
Avui ens anem cap al sud. La darrera proposta que vam fer era una mica cabra, com ens agrada dir, dels camins que no són fàcils. Si recordeu, vam anar als Rocs de Queralt, a Collegats, partió entre els dos Pallars per fer un barranquet amb alguns passos equipats. I avui ens moderarem una mica quan a nivell de dificultat i, a més, com deies, ens n'anirem cap al sud per anar a descobrir una serra molt menor, amb unes altituds modestes, però que, en canvi, té unes panoràmiques excel·lents i està situada enmig d'una àrea que abasta força serres conegudes i un munt de pobles de renom. Ens n'anem cap a la Serra de Montalt, a la Ribera d'Ebre, al municipi de Tivissa, tot i que, estrictament, començarem a caminar al terme de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, és a dir, al Baix Camp, i arribarem al punt més alt de l'excursió, al límit amb el terme de Capçanes, que és el terme més meridional del Priorat. Ens mourem per entre masos i marges abandonats, terres aspres, seques, esquerpes i gairebé despoblades, amb relleus calcaris abruptes, però que amaguen racons d'una gran bellesa.
Doncs vinga, sense més dilació, anem cap al punt de sortida d'aquesta ruta.
Doncs anem a començar a caminar al Mas del Mutarro, des del Coll de Fatxes, partió entre el Baix Camp i la Ribera d'Ebre, surt una carretereta cap a Pratdip, i al quilòmetre 37, una pista asfaltada ens porta en un quilòmetre al Mas del Mutarro. Comencem a caminar davant del mas per una pista que en mig quart ens s'enfila suau fins a un llom ventat, on hi ha dos aerogeneradors. D'aquí en sortim per un petit rascler cap al nord i baixem fins al proper collet del Montalt, un encreuament de pistes indicat, on arribem pel camí de Llaveria. Aquí agafem a l'esquerra, primer per dins d'un torrentet, que després abandonem per anar a treure el cap poc més enllà a l'era i al corral de la Mafla, un corral enrunat. És situat en uns plans on hi arribem altra vegada per pista i on trobem de nou un altre encreuament també indicat. Aquí agafem cap al racó de la Biscaïna i de seguida ens trobem baixant per un antic camí ral que ens zigazaga, s'entafora en un entorn selvàtic i humit, ple de lianes, falguera, molsa i galzeran, per entre un bosc ombrívol d'alzines, en una raconada insospitada per sobre les muralles d'un circ rocallós que és la capçalera del barranc del Montalt, i on tenim la primera visió de la cinglera i del desnivell que haurem de superar per enfilar-nos més endavant als Montalts. Al capdavall d'aquesta raconada, d'aquest racó de la Biscaïna, trobem el GR7, que agafem a la dreta, ens comencem a enfilar, passem pel costat del gran i abandonat mas de Castellnou, i el camí, per entre arbossos i bruc, ens mena per entre feixes perdudes d'antics ametllers i oliveres cap a la Portella de Montalt. Deixem primer a la dreta la Canal del Plom i anem a agafar el següent camí, que és la Canal del Mano, que s'enfila molt costerut fins al capdamunt de la Serra del Montalt. Tan costerut i exigent que en 300 metres de recorregut ens remuntem 160 de desnivell. Haurem de posar les mans a terra en més d'una ocasió o agafar-nos dels arbres per anar pujant. I un cop a dalt anem a l'esquerra fins al Montalt Nord, un cim encastellat, punt més alt de l'excursió, amb vistes de 360 graus excepcionals de primer ordre. Tota la Ribera d'Ebre als nostres peus, bona part del Priorat, el Montsant i la propera Serra de Llaveria, els ports de Tortosa, la Serra de Cardó, veiem el mar a la zona de l'Hospitalet de l'Infant, la Serra dels Dedals, les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, en fi.
Un autèntic espectacle, eh?
És ben bé per contemplar el panorama una bona estona. I el que fem des del cim nord, recolem un tros i anem fins al Montalt Sud, amb un vèrtex geodèsic però amb no tan bones vistes, i en baixem pel camí indicat cap a Capçanes. Terreny pedregós i perdedor ens mena al fons d'una torrentada però una pista ens duu a l'esquerra cap a agafar un caminet per entre una pineda que ens porta al darrer punt espectacular de la proposta d'avui, el Salt del Sancho. És un petit circ de parets tancades d'una vintena de metres, per on, si tenim sort, veurem com es despenja el torrent. Passem pel costat després d'una gran bauma obrada per tancar-hi bestiar i el camí ens remunta al capdamunt del Salt, al costat de la Font del Sancho. D'aquí el que fem és pugem per entre marges d'avellaners fins al proper Mas d'en Borrassó i, ja planers, passem pel Mas d'en Jaume Cantina, per la Font del Cantina i, per pistes, assolim de nou el Mas del Mutarro sota els aerogeneradors on havíem deixat el cotxe.
Terreny calcari, terreny de bosc, terreny feréstec, però terreny que ens agrada i que té una bellesa molt especial i, a més, amb l'al·licient d'aquestes vistes tan espectaculars. Anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Doncs estem parlant de 10,1 quilòmetres.
Desnivell.
560 metres de desnivell positiu.
Temps.
5 horetes efectives.
Grau de dificultat.
2,5/5. I tenim parcialment senyalitzada la ruta, però recomanable descarregar-nos l'itinerari de Wikiloc. Tenim també un mapa que és Serra de Llaveria, de l'editorial Piolet, escala 1-20.000, força adient.
La bellesa d'aquests indrets solitaris, com dèiem, calcaris blanquinosos, amb aquest contrast amb el Pi, bé, amb molts punts d'interès, com dèiem, i també amb panoràmiques. La proposta del Xavi Tió avui, de senderisme. Tornem en el proper programa. Gràcies, Xavi, fins aleshores.
A reveure.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Hola, em dic Josep Grau. Us explicaré el viatge que vaig fer a Copenhague.
Doncs seguim endavant. Avui fem una ruta urbana que ens porta cap a Copenhague. La capital de Dinamarca compta amb més d'1,2 milions d'habitants. És una ciutat moderna, moguda, jove i atractiva de conèixer. I per aquest motiu, en Josep Grau ens proposa una ruta de 2 dies, perfectament adaptada per un cap de setmana. Avui, doncs, els quaderns del viatger, la capital danesa, Copenhague.
És una ciutat molt recomanable per viatjar en un cap de setmana perquè es pot veure tot en 2 dies. És una ciutat compacta, tot el que és turístic o que es pot veure està bastant a prop. Gent sorollosa per ser una capital de país. Sí que hi ha cotxes, però la gent es mou en bicicleta. Bicicleta o transport públic. A més, combina antiga arquitectura amb la nova. Cap al centre s'estan construint edificis nous que són bonics, però el centre té l'encant de tenir encara la ciutat antiga. Els punts més turístics o més interessants que es pot veure a Copenhague, sobretot s'arriba al Norre Port, que és, per fer un equivalent a Barcelona, seria Plaça Catalunya. Ens endinsem cap al centre i hem d'anar a veure el canal de Nyhavn. El Nyhavn és la foto típica de Copenhague amb els seus vaixells, velers atracats al port i les cases de colors. Si fa sol, és una de les millors postals que et pots endur de Copenhague pel fet de trobar-te velers al costat, els ponts, les cases de colors, la pau que s'hi respira, les terrassetes que hi queden al terra empedrat. Fa una bona postal. When your man tells you where to... Després, és interessant anar cap al Parlament i passejar tota la rodalia i també passejar pels jardins del Tívoli, que és el primer parc d'atraccions que va existir a Europa. Després, seria interessant anar cap al Papiroen, que és un restaurant, un food market estàtic, que seria totes les paradetes de menjar de food trucks, menjar de tot el món, d'arreu del món, a uns preus assequibles. I el bo de tot és que el menjar te'l cuinen davant teu, que és el que també és més atractiu. És un dels llocs més turístics i a part al costat hi ha el Numa, que va ser un dels restaurants més importants del món. El fet que el fa tan característic és que està dins de la bahia i de davant hi ha l'òpera de Copenhague, que és una obra arquitectònica molt, molt bonica de veure. Després de sortir el Papiroen, es pot visitar Christiania. Christiania és una ciutat-estat fora dels marges d'Europa on la vida és molt hippie. Si no és una persona que t'agradin els xocs culturals, millor que no hi vagis, més que res, perquè no es poden fer fotos a dins i les paradetes de souvenirs és maria, drogues, tot el tipus de drogues que et puguis trobar, ho trobes en aquella paradeta. A més, hi ha els coffee shops d'Amsterdam doncs, a un nivell superior. Però tot i així, viatjar per allà és com sortir de la ciutat i endinsar-se doncs, en una altra. De fet, és una altra ciutat i és curiós de veure també. I el segon dia doncs, vam visitar una altra cosa típica de Copenhague, que és la Sireneta, i la ruta que vam fer va ser visitar el Castellet, que és un recinte emmurallat al nord de Copenhague. Ara, en aquests moments, és tot turístic, és un parc obert. Així, a destacar, hi ha un molí i tota l'arquitectura d'un recinte emmurallat que pot tenir, i està al costat de la Sireneta. Si he de destacar un lloc que sigui decepcionant, seria la Sireneta. Més que res perquè tothom es vol fer la foto amb la Sireneta i no aixeca un pam de terra. A part que està ple de turistes asiàtics amb les seves típiques fotos, has de caminar bastant per arribar-hi i quan arribes allà dius, ah, això és la Sirena. I prefereixo personalment quedar-me amb la imatge del canal que no pas la de la Sireneta. Baixant de la Sireneta, avançant per l'avinguda que queda davant de l'òpera, a l'esquerra ens queda l'òpera de Copenhague i més endavant ens trobem el Palau Reial i la Catedral de Marbre, que és una rèplica de la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Un cop a dins és molt bonic de veure, de fet, com el seu nom indica, és de marbre i la cúpula és espectacular. Continuant la visita, ens tornem a plantar al canal de Nyhavn i és curiós de visitar també uns metres més endavant la plaça de l'Ajuntament perquè és bastant gran i a part al costat tenen una estàtua dedicada a Christian Andersen, el famós escriptor danès, que a més se'l coneix també per la història de la Sireneta. La mobilitat per la ciutat, els locals utilitzen 100% la bicicleta. La línia de bus és molt extensa i pots arribar a tots els llocs en bus, però el fet de que el nombre de robatoris sigui molt baix, la gent pot anar en bicicleta, deixar-la sense candau pel carrer i no passa res. Vam menjar bastant, vam anar a buscar llocs bastant econòmics, però els hi encanta el picant. Dintre de totes les salses que tenen, les picants són les que es sobreposen, a més de verdures al vapor, el peix, òbviament, i també hi posen bastanta patata. Els plats que vam tastar més estaven compostos quasi el 80% de verdures, des de mongetes, bolets, carbassó, cogombre. Els cogombres posen cogombre a la sopa, ho posen a tot arreu. L'oferta de gastronomia de Copenhague és molt extensa. Cada 2 metres ens trobem un restaurant, bar, cafeteria. Jo el que voldria destacar són 2 cafeteries de totes les que vaig visitar. Una que és una cafeteria-biblioteca. Tot el bar estava ambientat amb moltes estanteries, totes plenes de llibres, a les quals, mentre tu podies anar fullejant, mentre aprenies un cafè. I una altra molt curiosa, situat al centre de Copenhague, al costat d'una de les viles estudiantils, és una cafeteria en la qual, en comptes d'haver-hi llibres, hi ha jocs de taula. És una cafeteria molt gran, a preus molt raonables, i a més, la part del nivell inferior és com un teatre on hi poden fer des de trobades culturals a petit cinema, etc. Jo associo el color vermell a Copenhague, perquè des d'una de les torres altes que es poden visitar veus tots les teulades vermelles, el vermell també de la bandera, i quasi totes les façanes són a obra vista i et dona aquella sensació de vermelló i em queda aquest color vermell com a record.
Doncs s'ha esgotat el nostre temps i us hem de dir adéu. En concret ho fem l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta des de les vies de so, el Xavi Tió des de la redacció i servidor de tots vosaltres a l'edició i presentació en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa quan vulgueu o bé recuperar-ne d'anteriors. És molt fàcil, només cal que entreu a www.alacarta.cat/sendes-radio. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos un dia més en aquest trajecte. Fins al proper programa, que tingueu una molt bona ruta.